Catalunya Informació.
És la una. Brussel·les reclama a Espanya prudència fiscal. La Comissió Europea insisteix a demanar la retirada de les ajudes energètiques abans de final d'any i apunta que l'estalvi que generi ha de servir per reduir el dèficit. Creix la demanda de menjars als bancs d'aliments, sobretot a Barcelona i Girona, mentre el cistell d'aliments que reparteixen es redueix un 20% per la manca d'excedents, la inflació i la reducció de les donacions. Per col·laborar amb els bancs, Catalunya Ràdio té en marxa la Marató de la Llet i per cada trucada o comentari d'oients a les xarxes, Llet Nostra dona 6 litres de llet. Mentrestant, els pagesos es manifesten a Barcelona per reclamar una millor gestió de l'aigua i la sequera. Representants del sector estan ara reunits a la Generalitat amb el president Pere Aragonès i la consellera Teresa Jordà. Després es traslladaran a la delegació del govern espanyol i a la seu de la Comissió Europea. I a tot això, els pagesos de Lleida que busquen alternatives com excavar pous a les finques per poder regar amb l'aigua subterrània. Això un mes després que tanqués el canal d'Urgell i davant la constatació que les pluges dels últims dies no són suficients per equiparar-se a un rec de supervivència. D'altra banda, dos integrants a les llistes del PSOE entre els 7 detinguts en una operació policial contra una suposada trama de compra de vots a Mojácar, Almeria. L'operació que per ara no ha pogut quantificar el volum de vots compromesos continua oberta i no es descarten més detencions. A Rússia, nous atacs amb drons a la regió de Belgorod sense causar víctimes l'endemà que Moscou donés per finalitzar l'assalt. A l'espera que comenci la contraofensiva de Kiev, el cap del grup de mercenaris prorussos Wagner admet el fracàs de la campanya militar a Ucraïna. Més d'un milió de desplaçats des de començaments d'any a Somàlia, un país devastat per la guerra, per la sequera, per les inundacions. L'ACNUR i altres organitzacions alerten que el país s'aboca a la catàstrofe. L'escriptor japonès Haruki Murakami és el nou Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, el considerat etern candidat al Nobel de Literatura. El jurat valora la singularitat de la seva obra i el seu abast universal. I Coldplay farà avui el primer dels quatre concerts programats a l'Estadi Olímpic de Barcelona. La banda britànica arriba amb totes les entrades venudes, més de 220.000. A més, han proposat que aquesta gira sigui la més sostenible de la història, reduint a la meitat les emissions de CO2.
Catalunya Informació.
1 i 3, els esports.
Jordi Alba deixa el Barça a final de temporada, ho anunciarà el mateix jugador en qüestió de minuts. Alba i el Barça han decidit de mutu acord desvincular-se i posar fi al contracte del de l'Hospitalet que vestia de blaugrana des de la temporada 12-13. A les 10, Espanyol Atlètic de Madrid, partit de la 36a jornada de Lliga, els blanquiblaus penúltims a 4 punts de la salvació. Avui també juga, entre d'altres, un Madrid-Rayo. I en bàsquet, avui última jornada de la fase regular de la Lliga ACB, sabrem quin és l'últim equip que entra al play-off pel títol i qui acompanya el Font Labrada al descens. El Giro d'Itàlia avui, 17a etapa.
I anem pel temps. Tarda, un altre cop inestable, ruixats i tempestes localment intenses, sobretot a les comarques interiors, al prelitoral, prepirineu i Pirineu, però sempre molt irregulars. Demà més ruixats i tempestes, que a diferència d'avui, ja començaran al matí a la costa i també al prelitoral.
Eleccions municipals al Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Què tal? Bon dia. Des de Tarragona és la 1:04. Avui, novè programa especial dedicat a repassar el territori per saber què preocupa els ciutadans abans de la celebració de les eleccions municipals del 28 de maig. Avui ens centrarem en les Terres de l'Ebre, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Garrigues. Escoltarem els principals alcaldables de Tortosa, Amposta, La Ràpita, Flix i Gandesa. Aquí tenim una altra peculiaritat. D'una banda, trobem molts candidats que fa molts anys que repeteixen deixen mandat, i de l'altra que hi ha un partit que, diguéssim, que s'ha fos, tot i ser un feu als anys 90. Estem parlant del PP. A Tortosa, l'escenari polític està obert. Aquí cal resoldre, entre altres qüestions, la relació de la població amb el riu, la mobilitat, el nou hospital i consolidar la capital com a pol d'infraestructures industrials. Amposta també voldria tenir més terreny industrial i a la Ràpita celebren les primeres eleccions amb el nou nom i haver perdut el Sant Carles del davant. A Gandesa preocupa i molt el despoblament rural, tot i que amb la pandèmia la davallada s'ha anat frenant, i és que el 30% de la població de la Terra Alta té més de 65 anys. Però la principal inversió a la comarca de la Terra Alta és l'energia renovable. Generen una quarta part de la que es fa tot Catalunya. Naturgy ha posat en marxa dos parcs eòlics i n'hi ha un tercer en construcció. I a Flix hi trobem un dels exemples per entendre què és el repte de la reconversió industrial. Els pròxims 10 anys tancarà la central nuclear d'Ascó i caldrà aquí reconvertir gairebé 2.000 llocs de treball. Per tant, avui aquest Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en César Sempere, en Manel Sastre, en Xavier Espel, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. Comencem al Baix Ebre. Si hi ha un escenari obert a les Terres de l'Ebre és a la capital, a Tortosa. L'alcaldessa Meritxell Roger, de Junts per Tortosa, ha governat en minoria des de la sortida dels socialistes que van trencar el pacte a l'octubre de l'any passat. Ara, el PSC es presenta en coalició amb Movem Tortosa amb l'objectiu de sumar una nova majoria. La gran incògnita és quina serà la llista més votada i quin serà el paper de la CUP i Esquerra, que podrien tenir l'última paraula. El PP, per primera vegada, no presenta candidat, tot i haver estat un feu dels populars durant els anys 90.
Els alcaldables.
Meritxell Roger, Junts per Tortosa.
Durant els últims anys hem desenvolupat un conjunt d'accions importants amb les quals hem transformat Tortosa. L'hem dotat de nous equipaments que ens han ajudat a impulsar la ciutat, generant oportunitats per a les persones i vetllant perquè tothom disposés de les condicions per al desenvolupament personal i, sobretot, generant un important nombre de llocs de treball, aconseguint implantacions industrials rellevants, les més importants de la història de Tortosa i de Terres de l'Ebre. El meu objectiu, a partir del 28 de maig, és poder revalidar l'alcaldia amb major força per tal de seguir esta tasca, seguir transformant urbanísticament la ciutat, impulsant el concepte de ciutat intel·ligent, aconseguint més dinamisme comercial i industrial i reduint l'endeutament com hem fet de manera continuada sense incrementar la pressió fiscal. És el meu compromís, tenim l'experiència, tenim l'equip i tenim l'il·lusió per seguir-ho fent.
Jordi Jordan, Movem Tortosa, PSC.
Me presento per fer possible un canvi en positiu, serè, després de 16 anys de governs convergents, perquè crec que Tortosa mereix iniciar una nova etapa política, que aposte per les persones, des dels més joves als més grans, que aposte per la sanitat, per l'educació, per més activitats culturals i d'oci, per una ciutat més segura, per recuperar també el nucli antic i totes les muralles i el nostre patrimoni històric, per generar més oportunitats de futur, per ser una ciutat més verda, més moderna i també per estar més ben connectada en la resta del país.
Xavier Faura, Esquerra.
L'objectiu és guanyar les eleccions per fer a Tortosa una ciutat en més cohesió entre tots els barris i els 5 pobles. No volem dos Tortoses, la favorida per l'acció de govern i l'oblidada. Fer a Tortosa una ciutat més amable, en més manteniment a la via pública, més aparcament, més habitatge social, una llar d'infants pública. Tortosa ha de recuperar l'orgull d'exercir a capital del territori. Necessita un alcalde que treballa per tothom, que després de 16 anys de govern dels mateixos cal una nova mirada, una alcaldia que governe amb valors republicans.
Miquel Àngel Albàcar, Ciutadans.
Ciutadans vol millorar la qualitat de vida dels tortosins amb un nou hospital universitari, amb estudis de medicina per donar servei a totes les Terres de l'Ebre, amb ajuda a les empreses locals, fent eficients els procediments administratius i des de l'Ajuntament donant un servei tècnic d'ajuda. Més seguretat, més neteja, més il·luminació. Escoltant la ciutadania, mantenim, il·luminant i reinterpretant el monument de la Batalla de l'Ebre, potenciant el turisme i vetllant pel manteniment del Delta de l'Ebre, solucionant 1.000 problemes de 1.000 ciutadans i apartant-nos de despeses supèrflues. Per la Tortosa dels teus, Ciutadans, que tot sigui per a bé.
Sergi Arnau, CUP.
L'objectiu de la Tortosa per a les eleccions municipals és incrementar la nostra representació a l'Ajuntament, primer de tot per afavorir el canvi de govern que considerem que la nostra ciutat necessita, i, per altra banda, per a condicionar les polítiques que es porten a terme des del govern municipal i que realment siguin d'esquerres, transformadores i que vagin adreçades a millorar les condicions materials de vida dels tortosins i les tortosines.
Montserrat Montanui, Vox.
Soy Montserrat Montanui. Me presento a las elecciones para dar solución a los problemas reales de las familias tortosinas. Los gobiernos separatistas y de izquierda han hecho de Tortosa un caladero de ocupación, inseguridad, inmigración ilegal, degradación, paro y ruina. Lucharemos para devolverle la identidad a los barrios, la prosperidad a las familias, impulsaremos la construcción del nuevo hospital y protegeremos al monumento artístico histórico a la Concordia de la vergonzosa Ley de Memoria Democrática.
Ximo Llopis, Valens.
Volem més seguretat als carrers, més presència policial, farem fora els ocupes perquè són delinqüents, més neteja a la ciutat, millors carrers i millors camins, millor il·luminació, dinamitzar el mercat i els petits comerços, desdoblar la C12, fer un tercer pont a Tortosa, ampliació del nou hospital ja i aparcaments, demanar un nou hospital a les Terres de l'Ebre a Tortosa, la capital, ja, i reinterpretar el nostre monument, arreglar-lo i adequar-lo com se va aprovar la consulta de l'any 2016.
Rubén Espuny, Salvem lo Monument.
L'objectiu principal de la nostra candidatura, que es diu Salvem lo Monument, és defensar i fer respectar la voluntat de la gent de Tortosa, que ja va votar i es va pronunciar a favor del monument commemoratiu de la Batalla de l'Ebre. Ningú ens ha de dir als tortosins què hem de fer amb el nostre monument. Volem estar a l'Ajuntament de Tortosa per a tornar-lo a catalogar, per a rehabilitar-lo i per a il·luminar-lo permanentment.
Saludem a aquesta hora el nostre corresponsal a les Terres de l'Ebre, César Sempere, bon dia.
Molt bon dia.
César, d'entrada, repassem quins són els grans temes de Tortosa i per extensió de la comarca del Baix Ebre.
Doncs mira, a Tortosa hi ha molts temes que fa temps que cuegen i necessiten un impuls definitiu, com és la rehabilitació i dinamització del nucli antic o obrir Tortosa al riu, millorant la connectivitat entre els barris, amb la construcció, per exemple, d'un gran pont. També es demana un pla de mobilitat i més aparcaments per acabar amb els embussos. Un altre punt que no podem deixar de banda, el nou Hospital Universitari de les Terres de l'Ebre. Ja compta amb el compromís de la Generalitat i terrenys municipals cedits per a la seva construcció. Tot i això, molts tortosins asseguren que fins que no el vegin construït no s'ho creuran. En l'àmbit comarcal, Tortosa vol consolidar la capitalitat del sud de Catalunya amb infraestructures i apostes turístiques i industrials, com l'ampliació del polígon Catalunya Sud, molt important, després de l'arribada d'empreses com Floret o el gegant Kronospan, que fa temps que demana un ramal ferroviari que sembla que no trigarà gaire en arribar.
Què demanen les entitats als seus representants municipals?
Doncs mira, primer de tot hem parlat amb veïns. Escoltem Rita Faiges, de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa, Jordi Mulet, Amics dels Castells i Nucli Antic de Tortosa, i Carlos Redó, Associació de Veïns i Veïnes del Rastre.
El que necessitaríem és, sobretot, més seguretat a la nostra ciutat, així com més neteja i il·luminació dels carrers, i, a part, promoure nous estudis universitaris com medicina, fent de l'Hospital Verge de la Cinta un hospital universitari, per lo que necessitaríem un nou hospital, i promoure la construcció d'un quart pont.
Crearà la Regidoria de Patrimoni. Tortosa té la sort de tindre molta història, i com a tal, molt de patrimoni, i creiem que seria l'eina millor per treballar-ho. I l'altra pregunta, nucli antic, què farà per a recuperar la vida 24 hores i 7 dies de la setmana?
Al nou alcalde o alcaldessa de Tortosa, nosaltres li demanem, sobretot, honestitat, honradesa, una bona capacitat de treball i una gestió sostenible dels recursos. Més que demanar coses materials, és el que nosaltres li demanem al que sigui alcalde.
I a banda dels veïns, hem picat a la porta d'altres col·lectius. Miquel Franc, de la plataforma Per un nou hospital, i Yamani Farma, del centre islàmic Abu Bakr.
Demanem que es comprometen a impulsar de manera prioritària la construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre, amb independència de les obres de rehabilitació i millora que es puguin dur a terme en l'actual Hospital Verge de la Cinta. A complir amb el calendari establert pel Govern de la Generalitat. Aquest calendari estableix l'inici de les obres abans de finalitzar l'any 2024.
Lo que demanem es que s'amplia la disposició de les cases o les vivendes socials en todos terres de libre. Y en el pueblo de Roquetas, digo que el pueblo está bloqueado. Pedimos, si es posible, que amplíe la organización del pueblo.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
Marxem cap al Montsià. Les municipals a Amposta seran una batalla de dos alcaldes que han governat 8 anys cadascun i sempre amb majoria absoluta. L'actual, Adam Tomàs, és d'Esquerra Republicana. Manel Ferrer, de Junts, torna a la política local com a revulsiu. Entre la resta d'aspirants a l'alcaldia, una nova candidatura, la del Partit Comunista.
Els alcaldables.
Adam Tomàs, Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana.
Me presento a les eleccions perquè volem continuar transformant la ciutat. Este projecte va començar el 2015, després de 28 anys de majories absolutes de Convergència i Unió, i Esquerra Republicana han sigut aquells que han portat l'autocrítica, han portat la transparència, han portat la sostenibilitat, l'eficiència, han portat maneres de treballar i de relacionar-nos amb la ciutadania des de la proximitat i sobretot també des de la humilitat. I me presento a les eleccions per continuar tirant endavant este projecte de transformació que volem que acabi fent d'Amposta una ciutat moderna.
Germán Siscar, Som Amposta.
Us demanem el vostre suport per poder fer el canvi que Amposta necessita. Un canvi real, un canvi de veritat, per tenir una Amposta neta, cuidada, segura i amb futur. Ens comprometem a estar al vostre costat, a fer-vos costat com hem fet tots aquests anys. Tu decideixes si vols formar part del problema o de la solució. Si fas el de sempre, tindràs el de sempre. Si vols un canvi de veritat, un canvi real, confia en Som Amposta.
Jordi Pérez, PSC.
El nostre principal objectiu és trencar la majoria absoluta d'Esquerra Republicana, perquè pensem que les majories absolutes no són bones per a ningú, i ens presentem perquè volem millorar moltes coses del poble que pensem que en aquest moment no estan bé. Sobretot dos punts claus, per exemple, és la neteja i la circulació.
Manel Ferrer, Junts per Amposta.
L'objectiu bàsic i fonamental és redreçar la nostra ciutat i recuperar el prestigi perdut, el referent territorial que érem i que hem malmès després de 8 anys d'autèntic desgovern, amb festes i molts impostos. Això ho aconseguirem amb el nostre programa d'acció de govern, que està basat en la S de Salut, millorar la gestió de l'hospital i de la residència, la S de Seguretat, revertir la percepció en seguretat i en civisme que ara tenim, la S de Serveis, hem d'oferir més i millors serveis als ciutadans en neteja viària, manteniment i en atenció. Només així aconseguirem la ciutat que tots volem.
Pau Pujol, Ara Amposta.
Ara Amposta té l'objectiu de portar la transparència a la gestió municipal. Per a nosaltres és un gran repte millorar la seguretat ciutadana, l'estat de la ciutat a nivell de limpieza i jardineria, dissenyar un nou pla de mobilitat sostenible, dissenyar un nou model de recollida de brossa, potenciarem els polígons industrials, potenciarem el turisme de l'Eix, Amposta, Poblenou, Eucaliptus. Farem una nova gestió de l'Hospital Comarcal i Residència d'Avis i ens centraríem en l'acompanyament actiu a la gent gran i a la resiliència urbana.
Rafael Gilabert, Vox.
Soc Rafael Gilabert i me presento en estas elecciones para solucionar de una vez por todas los problemas reales dels apostits, que han estado absolutamente desatendidos por culpa de unos partidos políticos de izquierdas e independentistas, que han estado despilfarrando el dinero público en lugar de invertirlo en mejorar nuestra Amposta. En definitiva, me presento para hacer de Amposta un lugar seguro, próspero y con futuro.
Albert Santín, Partit Comunista dels Comitès Catalans.
Amposta necessita un canvi en l'ètica dels regidors del consistori. Hi ha molts de problemes que no s'estan tractant, com per exemple és la manca de treball, d'habitatge, la deixadesa de memòria històrica i de més. És per això que ens presentem, perquè entenem de que més que una opció és una necessitat.
César, aquí a la capital del Montsià hi ha una tradició de grans regnats polítics. De fet, les últimes eleccions amb uns resultats, crec, històrics per Esquerra Republicana.
Sí, Marta, fa 32 anys, 32, que Amposta està governada per majories absolutes. Però mai s'havia vist una majoria tan absolutíssima, si em permets l'expressió, com la que va aconseguir Adam Tomàs el 2019. 16 dels 21 21 regidors de l'Ajuntament. Ell mateix diu que es va quedar de pedra veient els resultats i que difícilment es podrà repetir este 28M. Ara bé, en aquestes eleccions té al davant un pes pesant de la política ampostina que vol impedir-li un tercer mandat. Manel Ferrer, abans d'Adam Tomàs hi era ell, però ara té pendent un judici per malversació, per un suposat cas de dietes duplicades.
I si anem a buscar la llista de preocupacions dels ampostins, que hi trobem?
Doncs molts ampostins demanen que els carrers estiguen més nets i cuidats i, sobretot, que siguin més segurs. També millorar la connexió d'Amposta amb la comarca, amb ampliacions de carreteres, com la que unix Poblenou del Delta i la Ràpita, potenciant els eixos comercials i ampliant polígons industrials. Amposta necessita, ho diu el mateix alcalde, més sòl industrial per atraure, sobretot, grans empreses. Altres demandes ens les diuen Joan García, president de la Federació de Comerç, Jordi Príncep, de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta, i Montse Rull, de l'Associació d'Ecoturisme del Delta. També Vanessa Queralt, de l'Associació de Veïns del Pla Empúries.
Des de la Federació de Comerç d'Amposta ens agradaria saber quins projectes portaran a terme per incentivar el comerç local de la ciutat i si tenen algun pla d'incentivació per a la reactivació dels comerços o locals que estan tancats des de fa temps, així com la retenció i formació de nou talent.
Bé, a nivell de cultura el que demanaríem seria que es continuï i es cuide més i millor, doncs, a les entitats culturals, als agents culturals del territori. També demanaríem, a nivell sobretot escènic, millorar el que són els circuits, la qualitat de la programació i les propostes escèniques i artístiques que tenim arreu del territori.
Com a Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre, demanem als nostres alcaldes que en totes les seues decisions tinguin en compte els reptes de l'Agenda 2030. Els exigim un desenvolupament local sostenible i real i també els demanem que, per favor, reflexionen i pensen en favor del benestar de les generacions futures.
Des de la nostra associació, el que demanem és dignitat pel nostre barri, fora el culte i empreses industrials que es traslladin al polígon, que es consideri de posar un pont digne per accedir tant al barri com des del barri.
I del Montsià també ens situem ara a la Ràpita. Per què? Doncs perquè per primera vegada aquest municipi va a les eleccions sense dir-se Sant Carles de la Ràpita. Fa un any i mig, l'actual alcalde, Joan Caparrós, d'Esquerra, va promoure una consulta popular en què hi va participar una quarta part de la població. I una àmplia majoria va optar per treure el Sant Carles, el nom que en castellà va posar a la població, de fet, el rei Carles III, al segle XVIII, arran de la construcció d'un port i un canal a la zona. Aquests que sentireu són alguns dels candidats.
Els alcaldables.
Josep Caparrós, Esquerra.
El principal objectiu d'Esquerra Republicana i de Josep Caparrós és continuar ajudant a la gent, continuant estant al costat dels rapitencs i rapitenques per a donar solució a les seues problemàtiques, continuar impulsant la Ràpita per a convertir-la en lo poble referent a l'hora de viure, per a convertir-la en lo poble referent allí on tens les oportunitats, per a convertir-la en lo millor poble per a viure.
Helena Caralt, Junts per la Ràpita.
Em presento a les properes eleccions municipals amb l'objectiu de que el meu poble, la Ràpita, sigui veritablement la tercera població de les Terres de l'Ebre. Després de 8 anys de desgovern, tenim un poble estancat, brut i ple d'inactivitat. Crec que podem fer possible millorar la Ràpita, posar-la al lloc on es mereix i per això treballarem molt dura i intensament. Bon dia a tothom.
Xavier Reverter, Progrés per la Ràpita, PSC.
Hola, bon dia, sóc Xavi Reverter, més conegut com a Chapo, i bueno, realment me presento a les eleccions municipals de la Ràpita per un tema molt senzill i molt clar. Penso que ha arribat l'hora d'un canvi, penso que hem de renovar l'Ajuntament, ha de vindre gent jove, gent en il·lusió, gent en ganes, portem gent en experiència i realment ens veiem capaços i segurs de poder aixecar la Ràpita d'una situació que realment ara està funcionant per inèrcia.
César, i aquí a la Ràpita, que no Sant Carles de la Ràpita, s'esperen canvis?
Doncs no sembla gens fàcil. Joan Caparrós té 10 dels 17 regidors i governa des del 2015. Aquí tenim un altre exemple de la longevitat en el càrrec dels alcaldes de les grans poblacions ebrenques.
I què és el que més preocupa allí?
Doncs a la Ràpita, Marta, les vol consolidar, la Ràpita es vol consolidar com un centre de referència de la gastronomia i del turisme sostenible en general, i també de l'economia associada al mar. De fet, ara mateix s'està construint el centre d'economia blava. Però el que més preocupa és sobretot la crisi del sector pesquer, amb les restriccions de la Unió Europea, i la pujada del preu del combustible, d'això i del musclo i l'ostra, en viu molta gent, sobretot a la Ràpita i del Tebre. I el canvi climàtic amenaça la badia dels Alfacs. Això significa problemes per al mol·lusc i per al turisme sostenible, a causa, per exemple, del retrocés de la barra del Trabucador, que tant s'està tractant d'evitar. Hem parlat amb Gerardo Bonet, president de la Federació de Productors del Mol·lusc del Delta, i Joan Pons, del col·lectiu de cuina de la Ràpita.
La Federació de Productors de Mol·luscos del Delta de l'Ebre, que agrupa altres agricultors que produeixen musclos i ostres a la badia dels Alfacs, única a tot el Mediterrani, demanem la protecció i la defensa de la badia davant la regressió i el canvi climàtic, per preservar els seus valors ambientals i les activitats econòmiques sostenibles.
El que li demanaríem és una miqueta més de dedicació, la possibilitat de reforçar, si és possible, encara més el tema gastronòmic i també de cara a la possibilitat d'alguna coseta més, reforçar una miqueta més el tema de l'oci nocturn, intentar rehabilitar la zona que tenim a prop de la platja perquè la gent, després d'un dinar o un sopar, pues, tingui algun altre lloc més en poder gaudir del nostre poble i de la meravella de la nostra badia.
La campanya electoral per les municipals al Catalunya al dia.
Doncs, feta aquesta clarificació, ens desplacem cap a la Terra Alta, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a la capital, a Gandesa. L'alcalde Carles Luz, de Junts per Gandesa, busca un quart mandat. A la Terra del Vi, l'oposició ha posat cares noves per tractar d'evitar-ho. Per exemple, Alternativa per Gandesa, vinculada a Esquerra des del 2015, presenta un jove enginyer agrònom com a nou candidat, i també hi ha una nova llista electoral encapçalada per una sommelier. També tenim l'única candidatura del PP en les quatre capitals de comarca.
Els alcaldables.
Carles Luz, Junts per Gandesa.
En aquests darrers anys, Gandesa ha crescut d'una manera molt important. Atracció de noves empreses, oferint llocs de treball, creació d'una oferta sociocultural molt important al municipi de Gandesa, molta aposta en totes les instal·lacions esportives per generar aquesta oferta esportiva, una aposta ferma en tota la gestió forestal i tot el que és energies sostenibles. Per tant, Gandesa aquests darrers anys s'ha consolidat i és un referent a nivell de Terres de l'Ebre. I ens presentem aquestes lectures per continuar consolidant aquests projectes que han fet una Gandesa més gran, més viva i més dinàmica.
Joan Aubanell, Esquerra.
M'he decidit presentar perquè crec que Gandesa necessita una mirada jove, diferents formes de fer política i on l'opinió de tots els ciutadans sigui escoltada. Crec, a més, que és l'hora del canvi. Després de 12 anys de govern dels mateixos, és l'hora de que entro aire fresc a l'Ajuntament de Gandesa. I l'única opció per liderar aquest canvi és Alternativa per Gandesa. Perquè tenim un projecte de ciutat, hem creat un equip molt preparat i transversal i amb amplis suports. És hora, per tant, de passar a l'acció i deixar enrere els 12 anys de governs merament gestors i iniciar projectes transformadors a la nostra ciutat.
Miquel Tomàs, PP.
L'objectiu és plural. D'una banda, hi ha un fer compromís en els ciutadans i les ciutadanes que eleccions rere eleccions des de l'inici de la democràcia han fidelitzat el seu vot municipal al Partit Popular. D'altra banda, la priorització per davant de tot de Gandesa i amb la voluntat ferma de tornar a ser clau decisiva en la formació del govern local i principal moderador de les polítiques aplicades a la ciutat.
Diana Maria Balimanya, Som per Gandesa.
Som per Gandesa ens presentem per governar d'una altra manera, amb eficàcia i responsabilitat, actuant amb l'empatia de forma sensible, propera i solidària. Volem garantir la cohesió social. Volem un desenvolupament sostenible com a eix vertebrador del nostre poble, que generi polítiques per l'ocupació, rellançant l'economia del municipi. El nostre objectiu és millorar Gandesa mitjançant el diàleg, la participació ciutadana, per enfortir el teixit socioeconòmic i generar benestar i concòrdia. Volem obrir les portes de l'Ajuntament.
Aquí el despoblament és una de les grans preocupacions de la gent dels terratens. Vaja, i durant aquesta legislatura, César, Gandesa ha aconseguit frenar aquella corba de l'abandonament rural.
Sí, la veritat és que les xifres demogràfiques espanten. En un segle, la Terra Alta ha perdut més de la meitat de la població. Gandesa també s'estava desagnant demogràficament, però des de fa 2 anys esta tendència s'ha aturat i s'ha recuperat la població de fa una dècada. I això significa prosperitat. La pandèmia ha marcat un abans i un després i ara és molt important fomentar la connectivitat telemàtica per facilitar el teletreball. Preocupa també l'envelliment de la comarca. El 30% de la població té més de 65 anys, la xifra més alta de tot el país. Calen polítiques socials, d'habitatge i de transport. També es necessita més sòl industrial per afavorir l'arribada d'empreses com les que s'hi han instal·lat els últims anys. D'altra banda, fa anys i panys que es reclamen variants a Gandesa que eviten que el trànsit creui la població.
César, les principals inversions a la comarca, però, són en energies renovables, especialment els parcs eòlics, tot i que això està dividint d'alguna manera la població terraltenca.
Sí, actualment la Terra Alta genera la quarta part de l'energia eòlica de tot Catalunya. Fa poc, Naturgy ha posat en marxa 2 parcs eòlics nous a la comarca i enguany començarà la construcció d'un altre. Les plataformes que hi estan en contra asseguren que s'està formant una bombolla especulativa que està malmetent espais naturals aprofitant-se de la vulnerabilitat i els problemes estructurals de l'agricultura, com els preus baixos i la falta de relleu generacional. Hem parlat amb la Júlia Urgell, de l'associació Terra Alta Viva, Ani Colomer, d'Unió de Comerciants de Gandesa, i Pilar Ferrando, de l'entitat juvenil Punt Sud.
Des de Terra Alta Viva apel·lem a les candidatures i futures formacions de govern que es comprometen de forma activa a aturar la massificació de centrals eòliques i a la possible i imminent pluja de centrals fotovoltaiques. També els demanem fermesa i celeritat a l'hora d'afrontar l'amenaça de la MAT i que la lluita contra totes aquestes agressions sigui conjunta i comarcal. Demanem una defensa activa del nostre patrimoni natural, de l'agricultura, la biodiversitat, la sobirania alimentària i les oportunitats unitats de desenvolupament d'acord en tots aquests actius que tenim a la Terra Alta.
Que ens agradaria que en un futur el nostre comerç continuï sent un referent per a la Terra Alta, on el visitant continuï trobant i tingui el plaer de passejar per Gandesa i gaudir dels establiments de la Unió, on pot trobar tot el que ell necessita pel comerç de proximitat, per un món en menys residus.
Que l'Ajuntament donés el valor que té al lleure, que al cap i a la fi és un dret dels infants, i que facilitessin i valoressin la nostra tasca d'una manera més, que es veiés més.
Aquí a Gandesa es dona un fenomen, diríem que bastant habitual als municipis més poblats de l'Ebre, que els alcaldes estan molts anys en el càrrec.
Sí, fixa't, l'alcalde de Gandesa porta el càrrec des del 2011, com el d'Ampolla. Fa 8 anys que a la Ràpita, Amposta, Ulldecona, Deltebre i la Metlla de Mar tenen el mateix alcalde des del 2015. I a Móra d'Ebre, capital de la Ribera d'Ebre, van estar 11 anys amb el mateix batlle, fins al 2022, que va deixar el càrrec per motius personals.
La campanya electoral per les municipals al Catalunya al dia.
Ara passen 3 minuts a 2:15, tancarem aquest recorregut pel sud de Catalunya aturant-nos a Flix, a la Ribera d'Ebre. És el segon municipi en població de la comarca, després de la capital, Móra d'Ebre, i el seu alcalde, d'Esquerra, gairebé arriba al 60% dels vots en les últimes eleccions. Durant aquest mandat, Francesc Barbero ha assistit al tancament definitiu de l'empresa química Ercros després de 125 anys de funcionament. Un cop molt dur perquè Ercros ha estat el principal múscul econòmic del poble i gairebé un signe d'identitat. Barbero té 3 contrincants a les urnes.
Els alcaldables.
Francesc Barbero, Esquerra Republicana, entesa per Flix.
Me presento a les eleccions del 28 de maig amb l'objectiu de fer que Flix continuï sent un magnífic lloc per viure-hi, per fer-s'hi gran, per pujar els teus xiquets i xiquetes, per mantenir el nivell de qualitat de vida que hi tenim i per seguir generant oportunitats de treball i de tot tipus, que tot just hem iniciat ara mateix a redreçar la situació econòmica i al que volem donar continuïtat. És un luxe viure a pobles amb tots els serveis com Flix i treballem per a que continuï sent així el futur.
Josep Soler, Junts per Flix.
Em presento, alcalde, per la nostra gent, per la gent de Flix. Perquè necessitem ser valents, necessitem tirar endavant. No podem continuar com fins ara. Necessitem un canvi, i necessitem un canvi a millor. I jo crec que encapçalo una candidatura preparada, valenta, decidida. Ho podem fer, volem fer, fem-ho.
Nacho Olivar, alternativa per Flix.
L'objectiu amb el qual em presento a les eleccions a candidatura de Flix és el poder sumar i ajudar el poble a tornar a ser el que era i el desenvolupament tan industrial com social dintre de la població.
La CUP de Flix...
Mateu Rodés,
som una
crida
llista
fluixanca.
Jo. Aquesta serà la primera vegada que tindrem l'alcaldia. Som aire fresc. Acabarem amb els mals tradicionals d'una llarga estada al govern. L'amiguisme i les males praxis administratives. Defensarem activament els drets sanitaris, la creació d'un polígon industrial, de cooperatives agrícoles i agroalimentàries, promovent l'autosuficiència energètica i alimentària.
César, els fons Next Generation de la Unió Europea són molt importants per aconseguir que les comarques abrenques d'interior puguin combatre aquest hàndicap de la ruralitat. Però hi ha un altre fons on hi ha moltes esperances posades, en deies, que és el fons nuclear. Flix és un dels millors exemples per entendre la magnitud del repte d'aquesta reconversió industrial.
La veritat és que este és un tema que s'ha d'analitzar a gran escala perquè el tancament durant esta dècada de les nuclears d'Ascó a la Ribera d'Ebre i Vandellòs al Baix Camp afectarà tot el sud de Catalunya. El repte és majúscul, rellevar 2.000 llocs de treball qualificats en 10 anys. I és clar, fer-ho en una comarca d'interior encara és més difícil. Un tancament a mig termini que s'afegís al d'Ercros, després d'haver causat una de les catàstrofes ecològiques més importants del país. Però l'embassament de Flix ja està net i ara arriba el repte, el gran repte de la reconversió industrial. Ja s'han fet algunes xicotetes implantacions industrials o estan projectades, però a Flix, com a tota la comarca de la Ribera i també la Terra Alta, el que es faça amb el fons nuclear serà crucial.
Una altra de les preguntes és, Flix ha aconseguit aturar el despoblament com Gandesa?
Doncs s'ha alentit, però no. Des dels anys 60 la població ha estat pràcticament en caiguda constant. L'últim any, 25 habitants menys. Així que la pèrdua de llocs de treball i el despoblament són les grans amenaces i preocupacions del municipi. Aprofitar el potencial turístic del riu és també una via d'eixida, amb obres com la restauració del Meandre, que s'iniciaran l'any vinent. Escoltem Òscar Bosch, president del grup ecologista Natura Freixa, Jaume Massip, de l'Associació Cultural Lacana, Alba Gràcia, Dones de Flix, i Josep Sebastià, president del Centre d'Estudis de la Ribera.
Augmentar el compromís i suport que tradicionalment ens han donat en la gestió de la Reserva Natural de Cebes. Demanaríem també una estratègia local per fer front a la sequera, als incendis, i crec que també li demanaríem que desapareguessin o fes el possible perquè desapareguessin els prefixes macro davant dels projectes energètics que ens ronden contínuament.
Jo el que li demanaria al nou alcalde és que, bueno, almenys tingui la mateixa sensibilitat, i si pot ser més, que el patrimoni històric i cultural de Flix, com han fet aquests últims anys.
L'Associació de Dones de Flix li demanem al nou alcalde desplegar el Pla d'Igualtat de Gènere. També li demanem invertir en projectes encaminats en la prevenció de l'abús sexual infantil, juntament amb projectes que apostin per la visualització dels referents femenins en tots els àmbits del coneixement. Volem un govern feminista, un govern que porti ulleres lila.
Ara considerem que és el moment de fer un pas endavant i aconseguir algun tipus d'entitat museística, centre d'interpretació que ajuda a entendre el patrimoni cultural de la Ribera d'Ebre.
Doncs tanquem així. Gràcies, César Sempere, corresponsal. Bon dia, bona feina.
Gràcies, molt bon dia.
Per cert, que el debat dels candidats, en aquest cas a l'alcaldia de Lleida, avui el podeu escoltar a partir de les 3 en Desconnexió Territorial a Lleida la tarda de Catalunya Ràdio i també pel canal exclusiu d'internet, moderats per Marina Romero i la Noelia Casellas.
La campanya electoral per les municipals. El Catalunya al dia.
Doncs a aquesta hora al Catalunya al dia repassem altres qüestions destacades de l'actualitat que passen també per les protestes de la pagesia que se sent tocada de mort per la sequera i les restriccions al rec. Avui centenars de pagesos amb el suport de sindicats, cooperatives i empreses agràries han portat aquest clam en una protesta a Barcelona. S'han fet sentir a la plaça de Sant Jaume on s'han reunit amb membres del govern de qui han aconseguit, diuen, el compromís que els ajudaran. Després s'han encaminat cap a la delegació del govern espanyol i han d'acabar la mobilització a les oficines de la Comissió Europea. Ho està seguint amb la unitat mòbil la Mireia Sala. Bon dia, Mireia.
Els pagesos i la consellera d'Agricultura han pactat treballar perquè es facin peritatges de les explotacions de fruiters. D'aquesta manera, aquestes finques podran rebre ajudes si no es pot regar. Així ho ha explicat la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.
Avui ens hem compromès, i suposo que així també ho han manifestat els companys de la plataforma. És evident que això ho hem de treballar conjuntament amb el Ministeri. Necessitem aquí totes les complicitats del món i també a Europa.
Els pagesos que es manifesten avui a Barcelona per exigir ajudes i una millor gestió de l'aigua van ara cap a la seu de la Comissió Europea a Barcelona, on també volen que el rebi algun representant. Després passaran per la subdelegació del govern espanyol a Barcelona.
Després de mesos, justament sense ploure, aquesta setmana han caigut els primers ruixats a la plana de Lleida. De moment, però, no compensen la falta de rec a la zona del Canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues, on molts pagesos busquen alternatives i excaven pous a les finques per aprofitar l'aigua del subsol per regar. Lleida, Estela Bossoms.
Hola, bon dia. Al sud de l'Urgell i les Garrigues és on més ha plogut, però la majoria del territori al registre són d'entre 10 i 15 litres, quan se'n necessitarien més de 80 per ser equiparable a un rec de supervivència dels arbres. N'hem parlat amb el director general del Canal d'Urgell, Xavier Díaz.
Perquè un rec de supervivència hauria de ploure molt. Un rec de supervivència sigui que poguessis estar 10, 15 o 20 dies sense regar.
Mentrestant, pagesos com Albert Jovells de Golmés, al Pla d'Urgell, ha optat per foradar la finca i intentar salvar la collita de les pomeres bombejant l'aigua subterrània.
Doncs amb aquest pou, si tot va bé i trobem l'aigua que hem trobat aquí a 30 metres de mina, doncs jo crec que podré bombar cada 12 o 13 dies i arribarem a salvar la collita. Tot això, de moment, va a costos del pagès. Que hi haurà subvencions pel dia demà a ficar el goter o no ficar el goter, això ja ho anirem veient.
Marc Braquer, de la firma Excavacions Braquer, comenta que la demanda per fer pous s'ha disparat.
Sí, hi ha molta demanda. Hi ha molta demanda, inclús hi ha problemes per trobar bombes d'aigua perquè està tot alquilat, està tot agafat.
També s'han fet altres mesures excepcionals, per exemple, ajuntaments que han buidat les piscines municipals per cedir l'aigua als pagesos.
3 minuts i 3 quarts de dues dels senglars n'hem parlat moltes vegades. També campen de nit per la urbanització Nou Vendrell de la capital del Baix Penedès i els veïns arriben a tenir por, literalment por. Els animals, famílies senceres, remenen entre les escombraries que els veïns deixen a la porta de casa seva. Fa temps que es queixen, però la solució, malgrat tot, no arriba. Saludem a la nostra corresponsal, la Montse Gené. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, hi has anat. Què t'han explicat els veïns?
Sí, es tracta d'una urbanització que queda enmig del bosc, a la zona nord del Vendrell, separada, a poca distància del nucli del Vendrell. Els veïns et dirigeixen cap al carrer Flor de Lis, que és on hi ha el límit amb un bosc espès. Les cases estan alineades en una vorera i davant el bosc. Allà els veïns viuen tranquils, però sobretot al vespre i a la nit la situació es complica. És quan ells han deixat els cubells de les escombraries a fora i és quan, justament, surten els senglars. La sensació és de por, com ens explica la Manoli, la propietària de l'última casa de la urbanització.
Da miedo, porque en parte estamos
al final, o sea, esto es ya de cara a la riera, ¿me entiendes? Mira, un día de esto salió mi hijo y claro, va corriendo porque va a trabajar y se encuentra con la cochinilla y claro, le hizo ¡bum!, como que se le quiso encarar, ¿vale?
Un carrer més amunt, el de la Dàlia, una altra veïna, la Carmen, també té por.
Le da más miedo. Y un día se fueron a las 10 y fue a subirse al coche y los tenían en la acera, en el otro lado, comiendo. Entonces dice, mamá, dice esto, y mi nieto saltó la valla. Tiene 8 años, saltó la valla para adentro.
Tornem al carrer Flor de Lis, on al costat de la Manoli hi viu l'Alfonso Navarro, president de l'urbanització Nou Vendrell. Ell té just al davant de casa el cau dels Senglars i m'ensenya el passadís que han fet entre els matolls per poder sortir. Ell explica quin és el problema que viuen cada dia.
Aquí enfrente tienen la madriguera, justo aquí enfrente, son dos familias con 13 jabalíes pequeños. Entonces, como en el monte no encuentran comida, ¿qué hacen? Hacen el circuito toda la noche de las calles, porque como aquí se hace el recogida selectiva puerta a puerta, los cubos de la basura los rompen porque hasta las 12, la 1 no viene el basurero. Pero ellos más o menos saben la hora y a las 10 salen de aquí y enfilan todos la calle arriba y van recorriendo todas las calles.
Y a las horas pasa el que pasa.
Donde encuentran un cubo, lo rompen y esturrean toda la basura por el suelo y si hay comida, porque en la bolsa grande o en el cubo amarillo es plástico, pero en el pequeño está la orgánica. Y ahí es donde ellos machacan. Como no saben distinguir de un cubo de otro, ellos rompen los dos.
Clar, ja sé que hi ha eleccions, diumenge, però l'Ajuntament què hi diu?
Bé, l'Ajuntament ens ha respost per escrit. Diu que ha contractat una empresa per fer la captura dels senglars. Diu que s'està buscant el punt on es posarà la gàbia. L'empresa està buscant la ubicació, fent una vigilància amb càmeres per veure per quins llocs passen. Quan es detecti un lloc de pas, es demanarà permís a la Generalitat i un cop es tingui el permís, l'empresa instal·larà la gàbia per fer les captures. Això és el que hi ha. Hi ha la voluntat, però no sabem quant temps tardarà a resoldre's aquest problema.
Més coses, les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya reclamen poder decidir qui ha de gestionar els menjadors escolars i contractar l'empresa que considerin millor. Es troben que a moltes no els hi deixen fer i han de delegar-ho al Consell Comarcal. L'última reclamació l'han fet una vintena d'associacions de la Garrotxa, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Des d'Olot denuncien que des del Consell Comarcal els impedeixen contractar una empresa externa com havien fet sempre. No entenen la prohibició quan en algunes zones del país sí que es pot fer. Expliquen que ara per ara només els ofereixen dues opcions, que la mateixa associació de famílies es constitueixi com a empresa i contracti els seus propis treballadors, o bé delegar la gestió dels menjadors escolars al Consell Comarcal, que és el que fa la majoria, malgrat que no n'estan gens satisfets. Felip Vidal és el portaveu d'una d'aquestes associacions a la Garrotxa.
El que creiem és que legalment és possible que les AFA gestionin també el menjador a través d'una empresa del sector, com passa a altres comarques de Catalunya. I això llavors la nostra demanda és, com ell, és una decisió política, que demanem que cada AFA pugui triar doncs, el que li sembli millor en funció de la seva situació i de l'escola dintre dels tres models de gestió.
Avui mateix i des de la Federació de Famílies d'Alumnes de Catalunya, en declaracions a aquesta emissora, han denunciat que, igual que la Garrotxa, hi ha una quinzena de consells comarcals que intenten dissuadir les associacions de pares per gestionar al menjador escolar i critiquen el Departament d'Educació de permetre una interpretació de la llei que consideren incorrecta. Reclamen que fins que el menjador escolar no sigui un servei públic que es faci de forma directa, les famílies tinguin prioritat per fer-ne la gestió.
Menjar als bancs dels aliments, sobretot a Barcelona i Girona, mentre que el cistell d'aliments que reparteixen es redueix un 20% per la falta d'excedents, la inflació i la reducció de les donacions. Ho estan notant les entitats com Veí a Veí, que treballa al barri de Sant Antoni de Barcelona i que ja no pot atendre més gent. Escolteu què diu la Gemma Rodríguez, que és la copresidenta de l'ONG.
Han sortit més entitats perquè hi ha molta més gent que necessita. La gent que donava té menys i dona menys, o sigui que hi ha en general menys a repartir. Llavors hem tingut que anar acotant i tornar als nostres orígens, que era només, o sigui, l'ajuda al barri de Sant Antoni, perquè no ni tenim prous mans ni tenim prous recursos per atendre bé.
Per tal d'ajudar els bancs dels aliments, que estan, com sentíem, en una situació límit, avui comença la campanya Cap Llar Sense Aliments de la Fundació La Caixa, que l'any passat va recaptar més de 7 milions i mig d'euros a tot l'estat. Música. Desarticulat a Barcelona un grup criminal especialitzat en el robatori de rellotges de luxe amb patinet elèctric. Els Mossos han detingut 7 persones, 6 homes i una dona, d'entre 24 i 39 anys, que acumulen una setantena d'antecedents policials per fets similars i que pertanyen a una xarxa de crim organitzat. Des de començaments d'any, els Mossos d'Esquadra han fet 30 detencions relacionades amb el robatori d'aquests rellotges de luxe. A Barcelona, Miquel Jarque, quin sistema feien servir per cometre els robatoris?
Hola, bon dia, Marta. Un dels membres del grup s'encarregava de seleccionar les víctimes a la zona cèntrica de Barcelona i després la resta feien un marcatge a la víctima fins a robar-li el rellotge. Entre tots els delictes comesos hi ha el robatori d'un rellotge que tenia un valor de 110.000 euros. Ho destaca l'inspector Lizard Hidalgo, de la Divisió d'Investigació Criminal, que subratlla que el fet que totes les víctimes fossin turistes no és un aspecte menor.
L'objectiu que la víctima sigui una persona estrangera no és casualitat. Els delinqüents poden pensar que la persecució del delicte serà més complicada, no? Perquè en el moment que identifica o reconeix una persona, no és el mateix que sigui una persona que visqui a Barcelona o a l'àrea metropolitana que una persona que hagi de venir d'Àustria, d'Alemanya o de qualsevol país europeu.
El valor afegit d'aquest cas és que s'ha acreditat que els 7 detinguts formaven part d'una xarxa internacional.
Aquests rellotges normalment marxen fora del que és el circuit espanyol. En aquesta investigació en concret es va identificar el receptador, que és la persona que els hi comprava els rellotges, se'l va poder detenir, es van poder fer diverses entrades, entre les quals a casa del receptador, i es van recuperar d'altres rellotges sobre els quals s'està buscant d'alguna forma si poden provenir de fets delictius.
Tots els desplaçaments els feien amb patinets elèctrics, tant l'arribada com la fugida, un fet habitual en aquests lladres, i és per això que els Mossos han demanat a la Fiscalia que entre les peticions de pena a partir d'ara figuri la prohibició que puguin conduir aquests vehicles de mobilitat personal. El robatori de rellotges de luxe representa el 7% dels robatoris amb violència a Catalunya.
Els malalts de càncer, que tenen com a àrea de referència el Consorci Sanitari del Maresme, estrenen dilluns que ve un nou hospital de dia que suposa un gran canvi respecte del servei on rebien fins ara la quimioteràpia. L'espai s'ha dissenyat atenent els suggeriments que fan els pacients mitjançant una enquesta. Saludem a Mataró la Marta Vallès. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia, Marta.
Com és el nou servei?
És diàfan, amb molta llum natural, hi ha 18 butaques per a 18 pacients, cadascuna en un petit habitacle aïllat. La Cristina Gómez és una de les infermeres del servei.
El que vulgui estar acompanyat, el que vulgui mantenir la seva privacitat ho podrà fer, i a part tot és nou, amb uns colors que recorden a la terra, una miqueta més càlid. Són moltes hores que estan aquí i si poden estar en un espai agradable, més caliu, molt més confortables, amb unes butaques ergonòmiques, lloc per deixar les coses, música i televisió per ells.
Al final són com una família. Els pacients fan diverses sessions de quimio, algunes curtes, altres s'hi passen fins a 10 hores.
El pacient oncològic d'entrada el primer dia ve molt en estat de xoc. Mirant tot, el primer que valora són les cares primeres que veu i si nosaltres som properes amb ells, no? Els expliquem tot, fem una primera visita a infermeria. A partir d'aquí ells connecten. Sempre hi ha un tipus de connexió amb una o una altra. Com venen en repetides ocasions, a la fi ens coneixen molt a nosaltres i veuen si tenim un dia, doncs, inclús ens pregunten com estem, i nosaltres els coneixem amb ell, si estan tristos, si estan cansats, i moltes vegades ens expliquen coses que els hi passen amb la mateixa família.
A l'Hospital de Dia Oncohematològic s'administren uns 5.000 tractaments de quimioteràpia a l'any, i ara en aquest espai els pacients també tenen la visita amb el seu metge i els hi fan les proves, aquí mateix.
Gràcies, Marta. Vist per sentència el judici contra els ocupes de la finca La Ruïna, al barri de la Bonanova de Barcelona, la jutge desestima la petició de l'advocat dels ocupants de suspendre la vista fins que la Sareb dediqui part de la finca al lloguer social. El judici s'ha fet després de setmanes d'intensa polèmica per aquesta ocupació i l'ús polític que se n'ha fet a les portes de les municipals. A Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebelle.
La jutge ha desestimat el tema del lloguer social i ha assegurat que era una qüestió administrativa i que, si era el cas, ja se n'ocuparà l'Ajuntament de sancionar la Sareb, propietària del 60% de l'immoble. En el judici, que ha durat un quart d'hora, el cap dels Mossos de Sarrià-Sant Gervasi ha indicat que es tracta d'una ocupació antisistema, no de persones amb manca de recursos. Ha explicat que el 2018 ja van desallotjar la finca dos cops i que la gent que l'ocupa no vol dialogar i no sempre és la mateixa. Si la sentència és a favor de la Sareb, la desocupació de la finca encara trigarà mesos perquè es pot recórrer i després s'haurà de pactar una data de llançament.
I encara abans dels esforços, direm que operaris d'Aigües de Barcelona ja han taponat la fuita d'aigua que a primera hora del matí ha fet tallar l'avinguda Diagonal, que ara ja està oberta al trànsit. L'origen de la fuita ha estat a l'avinguda Pedralbes, amb el passeig Manuel Girona i Capità Arenas. Aigües de Barcelona ha apuntat que la canonada que ha rebentat era de transport d'aigua i no de distribució a les vivendes. Per tant, no ha resultat afectat el subministrament als particulars, encara que en alguns casos ha disminuït la pressió amb què arribava l'aigua als domicilis.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Els últims minuts d'aquest Catalunya al dia abans dels blocs de propaganda electoral els dediquem a l'actualitat esportiva a les comarques barcelonines i comencem amb un adéu perquè Jordi Alba deixarà el Barça a final de temporada. Ho anunciarà el mateix jugador en qüestió de minuts. Alba i el Barça han decidit de mutu acord desvincular-se i posar fi al contracte del de l'Hospitalet que vestia de blaugrana des de la temporada 12-13. La marxa d'Alba se suma a la de Busquets, dos dels últims integrants del Barça més lloreixat de la història. En aquestes 11 temporades, Alba ha guanyat 6 lligues, 5 copes, 4 supercopes d'Espanya, una Champions, una Supercopa d'Europa i un Mundial de Clubs. Mentrestant, l'Espanyol té una nova final avui en el partit de la 36a jornada de Lliga. L'equip, que és penúltim i està a 4 punts de la salvació, rep l'Atlètic de Madrid, segon classificat, a les 10. Els blanquiblaus s'han vist perjudicats i bastant pel triomf ahir del Valladolid sobre el Barça i queden a 4 punts, com dèiem, de la salvació. Els matalassers, de la seva banda, necessiten els punts per assegurar-se aquesta segona plaça, ja que tenen el Madrid a un sol punt de distància. L'entrenador de l'Espanyol, Luis García, podrà comptar amb el golejador danès Martin Braithwaite, que és novetat a la llista.
Y a partir de ahí, pues, con muchas ganas de que llegue el partido, evidentemente, y el vestuario muy liberado, con ganas de competir y con ganas de poder o intentar acercarnos de nuevo, sabiendo, repito, que tenemos enfrente un gran rival.
Avui també juguen 4 partits més, són l'Elx, Sevilla, el Villarreal, Cádiz, el Betis, Getafe i el Madrid, Rayo. Mentrestant, el Barça ha sumat la segona derrota en els dos partits que ha jugat des que va guanyar el títol de Lliga. Els blaugranes, amb un equip ple de jugadors poc habituals, van caure a Valladolid per un contundent 3-1. El tècnic Xavi lamentava la mala imatge donada.
És natural i entenc aquesta destensió, però ja fins aquí. Fins aquí ja són dos partits, doncs, que no tenim l'atenció suficient. El diumenge, davant de la nostra afició, és l'últim partit del Camp Nou. Despedim a Sergio Busquets. Crec que hem de recuperar la nostra millor versió perquè l'afició i la nostra gent s'ho mereix.
I en bàsquet avui es juga l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB amb tots els partits a 8:45, Barça o Camp de Múrcia, Granada, Penya i Baxi Manresa, Gran Canària. Tomás Satoranski, jugador del Barça.
Tenemos que levantarnos, ¿no? Está claro que estamos en un momento complicado porque no solo porque lo queríamos ganar, eso está claro, pero sentíamos que tenemos buenas oportunidades y mucha fe en el equipo, pero es un deporte, ¿no? Es la vida, hay que levantarse, no queda otra y tenemos que ir por la liga ahora. Y
Andrés Feliz, jugador de la Peña.
Hay mucho en juego aún. Para nosotros seguir en el hábito de victoria y terminar bien la temporada.
Y Pedro Martínez, l'entrenador del Baxi Manresa.
Bueno, clar, hem acabat molt bé, hem assolit els objectius mínims, a Europa vam estar bé, però no podem oblidar la primera volta que hem fet, no? Primera volta dolenta, i no queda tapada, no? O sigui, i perquè va passar primer, diguem, no? Primera volta no van fer les coses bé.
En vol a les 8 el Barça juga a la pista de l'Anaitasuna en partit de la 27a jornada de Lliga. En futbol sala avui juguen dos partits més dels play-offs de quarts de final de la Lliga. Són el Palma Noia i el Cartagena Inter Movistar. L'eliminatori és el millor de 3 partits. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rep avui el Dinamo de Tbilisi a l'última jornada del grup A de la Champions. Els mariners són líders del grup i els georgians, de la seva banda, són els penúltims.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
28 de maig, eleccions municipals. Espais gratuïts de propaganda electoral.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
De nou, oportunitats i salaris dignes. De nou, seguretat i neteja.
De nou, habitatge assequible. De nou, ajuts per joves, famílies i gent gran. De nou, orgull. Hola de nou, Barcelona. El 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista. Vota PSC.
Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull una ciutat d'oportunitats, no de xarxes clientelars. Quiero que los libros de texto de vuestros hijos sean gratuitos. Vull ser alcaldessa de Barcelona perquè vull el millor per tu i pels teus.
Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
Per avui, per demà, per ahir. Per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat. Per respirar millor, per circular millor. Per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
No podem esperar més. Cal canviar. Barcelona ha de posar-se en marxa. Tenir seguretat de nou, oportunitats de nou, il·lusió de nou. Ja ho vam fer una vegada. Ara, amb el PSC, fem-ho de nou. Aquest 28 de maig, de nou, Barcelona. Vota socialista.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. No poden seguir manant els de sempre. Ser republicà és posar els ajuntaments al costat de la gent i fer polítiques útils sense deixar ningú enrere.
Vota futur republicà. Esquerra Republicana.